L'hora del medi ambient.
Hola, molt bona vesprada. De l'èxit del projecte de reintroducció del voltor a la comarca anem a parlar en aquest programa perquè ens ha cridat moltíssim l'atenció com ha estat localitzat un exemplar, un voltor, que va néixer al barranc del Cinc a 3.000 quilòmetres de distància, a Senegal. Anem a parlar amb un dels responsables de FAPA Salcoi, que ja saben és l'entitat que s'encarrega des de fa més de 10 anys de reintroduir aquesta espècie, el voltor, a la zona de Mariola. Anirem d'excursió amb Guillem Torres i Perea. Molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Cap a on marxarem avui?
Avui anem al magnífic vall de Gallinera, avui a la part baixa.
Doncs a la vall de Gallinera anirem amb la música de Paco Pascual, que va reconfortar-nos en aquest inici de programa. Paco, molt bona vesprada.
Bona vesprada, Quique.
Què és el que escoltem avui?
Bueno, avui pues, anem mitjançant la música més lluny del vall de Gallinera, que a mi, per cert, estic enamorat d'aquest vall. Anem aprofitant-nos del llenguatge musical o universal de la música, anem a visitar Xina. El riu Amarillo, un dels moviments del concert per a piano que evoca la imatge d'aquest riu de Xina i que és una reordenació feta per tres compositors xinesos de la cantata del riu Amarillo que va composar Xian Qinghai a l'any 1939. Quique, ja veus que sols falta una bona música per a traslladar-nos a qualsevol lloc del món, siga a Vall de Gallinera, siga a Xina, siga a qualsevol.
I tant que sí, la música que ens ajuda a viatjar. Per això m'ha agradat això del cognom del Qinghai, del tipus de ser.
Sí, sí.
Paco Pascual, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, Quique, bon cap de setmana, adeu.
Gavi Sánchez, bona vesprada.
Hola, Quique, bona
vesprada. Volíem al principi que anàvem a parlar d'un viatger, d'un au que va néixer al barranc del Cinc, que va néixer al Coi i que ha estat localitzat a 3.000 quilòmetres de distància.
Sí, i per a que ens parli de tot això i d'esta pues, efemèride, podríem dir, no? Tenim a Álvaro Seguí, que és el creador, un dels impulsors del projecte del canyet, de la retribució del motor comú a aquestes comarques, i que, bueno, després de 14 anys, això és un fet, imagina que ara mos ho contarà, imagina que és pues, bueno, molt important, no? Què representa per a FAPA del COI els dígits F48?
Pues, a mi, és un... no sé, és quasi un premi, m'entens? Perquè anem a veure l'objectiu primer de captar els animals, d'agafar-los, de marcar-los i anellar-los. L'objectiu era així, no? Era una forma novedosa de saber en tot moment aquests animals cap on van, quines són les vies de migració, si tornen o no tornen, és a dir, fer un seguiment sobre coses que Rodríguez de la Fuente havia apuntat però que científicament no s'havien demostrat. I ara de cop per repent ens toca un senyor del Senegal i ens diu, escolteu, l'F-48, que té nom d'avió comercial, sí. Pues, està així. Clar, ahir han coincidit moltes coses. Primera principal, els animals tots, tots els animals que venen a criar a Centro Europa en primavera, les cigonyes, els milans, les àguiles calçades, tots. Tots, no sé per què, van a fer hibernació en les zones del Senegal, en els grans prats, on es feia el Dakar, tota aquesta zona d'ahir, que per cert ja no es fa el Dakar.
Allà. Afortunadament allí.
Doncs pues, anaven allí i després migraven. Doncs sabíem que algun dels nostres, perquè a més tenim connexió en tot el món que té algo que veure en plumes i que no siguin estilogràfiques, la gent de Migres, que és una ONG que està sobretot en el sur d'Andalusia, en Tarifa, i aquesta zona d'ahir, ens diuen, ei, que vam passar marques vostres. I sabien que anaven, però clar, allí coincideixen, com deia abans, moltes coses negatives. Primer i principal, són països on l'afició a l'ornitologia no existeix pràcticament. Després, l'ornitologia és una afició molt cara, un telescopi per menys de 2.000 euros no el tens, i entonces trobar allí una persona que es dedica, que tinga temps, que en vez de buscar menjar, es dedica a relaxar-se, pues tenia que ser, com ha sigut en este cas, un ornitòleg anglès resident allí.
I com ha pogut este ornitòleg, este senyor Bill Plum, saber que aquest voltor ha nascut a nostres serres, i com ha pogut posar-se en contacte amb vosaltres? Dir, a tanta distància el voltor ha viatjat molt, però és que este home ha pogut localitzar-vos també a vosaltres, no?
Pues, senzillament, vosaltres vam ser els pioners en tot el món en crear les marques alars. Marques alars patagials. El patagio és el tel ixe que queda. Si agarrem una ala de pollastre quan les tires, ahí queda un triangle on no hi ha músculs, on no hi ha vasos sanguinis, on no hi ha nervis, és a dir, pues, li fem un piercing, és a dir, indoloro, perquè capturem un animal després de 12 o 14 anys i veiem que allí no hi ha ferides, que les plomes, després ells s'han acostumat a les plomes que no interfereixen en el vol i en res. Jo les veig a voltes quan estan banyant-se o estan alimentant-se, que després s'arreglen les plomes, van baixant per l'ala i quan arriben a la marca alar se la sent com una ploma més, la diu, tenen superassumit. Bé, doncs, com dia abans, al ser un grup pioner van començar a fabricar-se nosaltres les marques alars. L'empresa que ho feia i està fent encara és Màquia Serveis Ambientals, una empresa d'Alcoi, que, bueno, que està marcant de tot. Ara està marcant delfins, està marcant ballenes, està marcant trutxes. Bueno, és una cosa molt curiosa també. Vam crear al mateix temps un programa informàtic per al qual tots aquests dígits que s'envien a totes les associacions ornitològiques del món, quan veuen aquesta numeració, entren, posen eixa clau, que són tres dígits, i automàticament li diu a este senyor, mira, aquest animal va estar marcat en tal lloc, fi tot l'historial, si ha nascut en cautivitat, si està recuperat en un centre de recuperació, si viu en una colònia com la nostra, tot l'historial. I això és possible. Bueno, nosaltres hem tingut més de 3.000 avistaments. El que passa que un avistament en Totana, Múrcia, pues, no és per res, no té la categoria.
I la repercussió.
Però, clar, entonces nosaltres estem recibint increïble és avistament de pastors, de caçadors, d'excursionistes, d'ornitòlegs, tot el món, m'entens?
El que destaca és que, si vols, el caràcter, entre cometes, anecdòtic, no?, del que és aquesta informació, de veure un voltor que ha nascut a la zona d'Alcoi a 3.000 quilòmetres de distància, porta darrere per a que puga ser una realitat una sèrie d'infraestructures, de tècniques i de una planificació de treball que probablement això queda una miqueta amagat, no? Respecte a l'anècdota, no? Del clar. Fet. Este fet no és una cosa...
Que van criant i estan ahí, com dieu un dia, adornant el cel, perquè no teníem res així. A partir d'ahí que vas pel barranc del Cinc i veus uns grans aus volant, si no hi haguera també darrere un objectiu científic, de dir, bueno, i aquesta gent on van? Diu un dia de la Fuente que aquesta gent, quan són polls, fan una dispersió, una diàspora, perquè no és una immigració. Uns van a Àfrica, però altres se'n van a Alemanya o al massís central francès. I a 5 anys, quan es desperta la sexualitat, retornen a les àrees d'on ha nascut. Bé, doncs això està començant a donar-se, però no perquè ho diu Rodríguez de la Fuente, perquè estem comprovant-ho. Uh-huh. Este animal fa 3 anys que està per allí, bueno, jo calculo que en un any o dos tornarà al coll. I això també serà una notícia. No?
Per supost.
Sí, sí. Aquesta fita possiblement és la més rellevant que té o que ha aconseguit o ha assolit FAPAS en quant a la distància possiblement d'un dels exemplars nascut així. Això suposa que pugueu obtenir algun tipus d'ajuda de caràcter econòmic perquè FAPAS al coll, pues, com totes les associacions, està patint aquesta falta de recursos tant de l'administració com dels propis particulars a l'hora de donar un suport al projecte. Pot ser que això ens ajude a que pugueu rebre algun tipus d'ajuda i consolide encara més aquest projecte?
No sé, de moment el que sí que ens ajuda segur és el reconeixement de la CEOF i totes les entitats internacionals que es dediquen a l'ornitologia, de dir, aquesta gent està fent una cosa molt sèria i està donant resultats i està marcant tendències que eren teoria i ara són la pràctica, no? Però d'ahir que vinguin diners, jo som molt pessimista, m'entens? Perquè anem a veure... Diuen que en època de crisi és quan més es desperta la imaginació i les coses novedoses, no? Bueno, doncs el marcatge dels voltors es desperta perquè estem en una crisi. Abans no es posaven marcats, es posaven GPS... que valia 3 o 4 mil euros, i des de casa en l'ordenador, el dia cada 2 hores on anava el mig, o si es moria, si descansava, si criava, és a dir, i això existeix, nosaltres econòmicament això, inviable. És a dir, algo substitutori, substitutori entre cometes, perquè, torno a dir, tu tens lectura permanent de tots els animals i en tot el món en vagin, via satèl·lit. Això no, això és una persona que ho veig a fotografies i així ni tot dona resultats. Per això dic jo, si nosaltres tinguérem un suport econòmic major del que tenim, no descartem el tema de GPS. Ara tenim un fet que mos ha donat ara mateix, no? Tenim 30 i pico parelles que venen, mengen, però no sabem on crien. És a dir, el 70-80% de la colònia està en el barranc del Cinc, però estan començant a pegar boig, saltant a colonitzar nous territoris. Per exemple, en Huipiletes en Cosentany ja tenen 5 nius, en Alfafar ja en tenen uno, en Benicadell més, ara m'han dit que damunt de Tibi, en la Penya Mitjorn, també n'hi ha, i això ja no es controlem. Claro, per nosaltres seria...
Però per falta de recursos, estàs claro. Comentant, no per falta de ganes de seguiment.
Perquè quan venen a menjar, nosaltres capturaríem, es posaríem això, i encara que se'n vagin a Vall de Gallinera o a Penya Golosa, sabríem i s'aparella un cria. Això es queda... Torno a dir, ojalà això donarà peu a que alguna empresa, passa que la situació, conforme estan les empreses, no estan per la llavor, tindrà algun recurs econòmic més important, perquè entonces complementaríem això, que és més econòmic, que és més d'anar per casa, diguem-ho així, però que està donant molt bons resultats, en algo més científic. En algo més científic, perquè tu li poses un animal i aquest aparatet, en un arnès especial, que a més no es molesta cada 5 anys, això es podrix i cau, tu ho arreplegues i tornes a canviar les piles. I a més, torno a dir, de cada 2 hores, mos diu on està. En quan m'estire 2 hores sense manejar-se, s'ha mort, l'han enverinat, o ha mort de vell, o s'ha electrocutat, o que sigui. Tu vas, arreplegues això, i a més, traus uns resultats de per què està aquest animal a mort, si està enverinat, és a dir, que trauríem més dades i trauríem més conclusions científiques que ara. I això seria la repercussió de treure més diners, esperem.
Claro. De totes maneres, encara que d'ací unes setmanes imagine que vendreu a contar-vos un projecte que teniu per a veure si podeu també treure recursos i anar consolidant encara més el projecte. Sí que és de veres que vau fer un programa d'apadrinatge que, per exemple, en este F48, si l'haguera apadrinat algú, tindria la satisfacció també d'haver aportat uns diners al projecte i saber que el seu voltor està perfectament de salut, està viatjant, està fent el que en el seu dia el professor Félix de la Fuente Díaz deia, aquesta dispersió, aquesta diàspora, i que, com tu dies, si no passa res, el tindrem així en uns mesos. És a dir, aquesta satisfacció també del que poguera patrinar un voltor la tindria també, igual que la teniu vosaltres.
Tornarem a parlar amb els responsables de FAPAS Alcoi per tal que ens detallen el nou projecte que estan perfilant per tal de reintroduir una nova espècie a aquesta comarca de l'Alcoi. I el contat, Álvar Seguí, enhorabona. Traslada aquesta felicitació a tot el col·lectiu de FAPAS i molt d'ànim per a continuar treballant.
Moltes gràcies.
Gavi, xerrem de seguida.
Molt bé, fins ara.
Guillem Torres i Perea, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Ja tenim la motxilla preparada per anar-se'n cap a la Vall de Gallinera.
Molt bé, motxilla, botes i, bueno, i màquina de fer fotos, perquè, bueno, la Vall de Gallinera encantadora, com sempre, i bueno, una vall que enamora la gent. Bueno, el que avui proposa és fer una visita a lo més antic de la nostra existència, no? Podríem dir, anem a visitar aquestes huelles que ens han deixat els homes prehistòrics, no? Anem a veure les pintures prehistòriques que existeixen en la població de Benialí i anem a fer una excursioneta molt simpàtica i, bueno, i a més curteta. El seu recorregut total té al voltant d'una hora 30 minuts si el farem seguit, no? És a dir, si no pararem cap de puesto. Però això no va ser així, segur que no, i anem a tardar pues, tres voltes més. Bueno, però la veritat és que anem a disfrutar de paisatge i anem a disfrutar de patrimoni natural i cultural que tenim en la Vall de Gallinera. Per cert, i voldria aprofitar el micròfon per destacar, no?, el treball que està fent l'Ajuntament de la Vall de Gallinera en Benialí, perquè està senyalitzant el recorregut de la seva vall i està donant-li més valor al ja gran patrimoni que té la vall, no? Pues bueno, pues em vaig quedar meravellat quan vaig veure que està ben senyalitzat i que bueno, que aposten per aquest turisme d'interior. Enhorabona per l'Ajuntament. Així el que anem a fer és el que han dit abans, visitar les pintures rupestres de Benialí, i aquestes pintures rupestres estan considerades per estudiosos de gran importància. En elles es troben representades els tres estils pictòrics prehistòrics, és a dir, està l'esquemàtic, està el llevantí i està el macroesquemàtic. Es tracta d'un dels abrics, dels poquets abrics d'on podem contemplar les pintures macroesquemàtiques. Destaquen unes figures que alcen els braços en posició de gran i que alguns tècnics han identificat amb les espigues del blat que els primers pobladors del Neolític van portar a aquestes terres. Això estem parlant del voltant de 7.000 anys d'antiguitat. Per tindre un poc de referència de lo que anem a veure, pues, bueno, dir que les pintures macroesquemàtiques són representacions de motius de grans dimensions i que el seu traçat és gros. Els autors d'aquestes pintures van ser els primers agricultors i ramaders del Neolític. Estem, conforme he dit abans, al voltant de 7.000 anys abans de Jesucrist. Després tenim l'art llevantí, que és protagonisme de figures humanes i d'animals, en el seu conjunt forma una escena. Estan pintades en el Neolític entre 5.000 i 3.000 anys abans de Jesucrist. Aquestes pintures estan fetes, són posteriors al macroesquemàtic. I després tenim l'art esquemàtic, que són motius geomètrics que de vegades recorden parts del cos humà i ens relacionen amb les seues creències de manera d'ídols. Es van desenvolupar en el Neolític i en l'edat dels metalls, 5.000, 2.000 anys abans de Jesucrist. Aquestes són les tres pintures, les tres gràfics pictòrics que anem a tindre en aquest abric de Benialí. Bueno, i dit això, pues ja anem a contemplar i anem a posar-se, agafem la motxilla i se n'anem fins a la població de Benialí, per això doncs, entrada a la Vall de Gallinera, i Benialí és en la part baixa de la Vall de Gallinera. Com tots sabem, la Vall de Gallinera només té un ajuntament, tots els pobles estan units en un sol ajuntament que està en concret així en la població de Benialí. Al voltant, tota la vall té al voltant d'uns 600 habitants i bueno, la seva dedicació doncs, és l'agricultura. No? A més, avui dia també doncs, el que és el turisme d'interior està entrant ja a la Vall de Gallinera d'una manera prou important. Bueno, doncs agafem això. Estem en Benialí, ja pràcticament se n'anem a buscar el que és la Serra de l'Almirant, que és el punt on anem on està localitzat aquest abric. Portarem direcció nord, baixarem des de lo que és la població, anem a buscar lo que és el riu Gallinera, el mateix llit del riu Gallinera. Una vegada pleguem el llit del riu Gallinera, anem a veure que tenim allí unes naves que pareixen que siguin almacens d'agricultura, de zones de frutes, de lo que són pues, almacens passireres i almacens per a taronges i demés. No? Pues, bueno, anem a passar per costat d'aquestes naves, el llit de Gallinera es queda a la nostra dreta i una cosa, girem-se cap arrere i anem a veure el llit del Gallinera. Hi ha un punt en concret on està, el llit està escalonat, o sigui, el que és el cau del riu està escalonat i forma un paisatge verdaderament bonic. No? Bueno, pues, quan apleguem així, lo que veurem que el camí tira cap a l'esquerra, introduir-nos dins de lo que és la Serra de l'Almirant i entrarem a una zona de bancals de tarongets. Molt significatiu, ver que tenim que passar per el centre del que és el bancal, per un camí que comunica aquestes zones de cultiu, deixem el bancal a la dreta i anem a trobar-nos les indicacions de lo que és el recorregut circular. Una miqueta més amunt, seguim la senda molt ben definida i anem a trobar-nos una segona marca de direcció. En aquest punt, en aquest segon punt, és el punt que uneix el recorregut circular. Podem elegir anar cap a l'esquerra o cap a la dreta, segons ens interessa, no? Perquè al fi i al cap farem un recorregut circular. Però bé, bueno, aquest punt és un punt en concret, en comú d'aquest recorregut, i el que jo he elegit és anar a la dreta. Anem a la dreta i anem a pujar per el que s'anomena la costera dels Victorinos. Anem a tirar cap amunt fins que anem a contemplar una quantitat de vegetació aixaparrada que existeix en la zona. Recordem que estem en zona de solana, però que anem a veure gran quantitat de llentiscle. És una planta que per a si és poc vista. Normalment té que tindre una influència de la zona de la costa i bueno, pues així està, com si l'hagueren llaurat. No? Té molta quantitat de llentiscle. Anem a seguir lo que per la senda molt ben definida fins que apleguem a un punt en concret, és el corral del tio Alberto. És una casa que està en ruïnes i tan sols queden el que són els murs que li donen el perímetre a el que era l'antiga casa. Hasta ací haurem tardat des de Benisili fins ací al corral del tio Alberto al voltant d'uns 35 minuts més o menys. Seguirem amunt, el camí molt ben definit, i ací a partir del corral del tio Alberto, una miqueta més cap amunt, anem a veure una quantitat de marges construïts en pedra seca que són una autèntica meravella. A més, perquè n'hi ha pedres de grans dimensions que n'hi hauria que fer matemàtiques per veure com han manejat les persones aquestes pedres d'aquestes dimensions. Però bueno, aplicarem a una zona que s'aboquem a lo que és el barranc que tenim a l'esquerra i anem a veure que la senda s'aboca ja al barranc. Fins que apleguem a aquest punt més elevat, 40 minuts més o menys. Anem a començar a baixar ja, i busquem el que és el fons del barranc i després sense cap dubte a l'hora de seguir el sender, perquè no tenim possibilitat de despistar-nos, aquest sender mos du fins a l'abric de Benialí. Així anem a veure l'abric, l'identifiquem sense cap dubte, val? I perquè té també una reixa que protegeix les pintures, una reixa que impedeix que t'arrimes a la paret, però que no impedeix que tu puguis veure perfectament els dibuixos fets en la paret. Bueno, una vegada hem visitat el que és l'abric, tornem i des de ja, evidentment, sense cap dubte anem a veure el camí que baixa per el que és el centre del barranc, baixem dins al cau del llit del barranc i anem a seguir-lo per cavall. El barranc en concret és de les bases del racó. A Meitat Barranc anem a veure, i a més ni una placa indicativa que ens ho diu, n'hi ha una canalització picant en la roca calcària, que no se sap quina antiguitat tindrà això, però que el seu motiu era arreplegar les aigües de les penyes, perquè n'hi ha uns espills de penya molt, com si fossin llençols, no, molt llises. Entonces arreplega l'aigua que cau des d'aquestes penyes, la canalitza i l'envia a unes bases naturals que té el centre del barranc, no? També digne de ser admirat perquè té unes construccions en pedra també en sec, també verdaderament importants. Pues bueno, una vegada que estiguem en el barranc, anem a seguir cap avall fins que pleguem a un garrofer tremendo en el centre del barranc, un garrofer. Després allí també tenim una placa indicativa de fent-nos un pell d'explicacions de lo que és el barranc. Una vegada així, ja entraríem en el punt, un poc més per avall, ja entraríem en el punt en comú que hem dit abans del recorregut circular, fins que tornarem a altra volta al cau del riu Gallinera i de tornada fins a Benialí. En total, 1:30 de recorregut, que no serà segur, i el que anem a fer és pues, disfrutar de la màquina a fer fotos i del paisatge que tenim. Aconsellar, a mesura que anem superant altura, girem-se cap arrere, val? I anem a veure, anem a contemplar la magnífica vista que té la vall de Gallinera en el que és la Serra de la Foradà i tota la zona de paisatge. Anem girant-se cap arrere perquè verdaderament val la pena. I bueno, Quique, fins així, anem a trobar-nos el palmito també, que és molt significatiu també en zones d'estes que nosaltres tampoc en tenim per la zona nostra, però per la zona que té influència de costa sí que n'hi ha molt de palmito, i anem a veure Sabines i el que es diu la petorrera, també en quantitat, molta quantitat de petorrera. Pues bueno, pues tot això és el que anem a veure i a donar-li pues bueno, a disfrutar d'este paisatge i d'esta excursió.
Guillem Torres i Pere, moltíssimes gràcies.
A tu, Quique.
L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
Estem ja a punt de tancar el programa. Abans hem de fer les valoracions setmanals. Aplaudiment i esbroncada, Gavi Sánchez. Per on comencem?
Per l'esbroncada. En este cas començarem per l'esbroncada perquè, bueno, ens ha paregut que no s'han fet les coses bé a l'hora de portar endavant l'explotació del pasturatge en forest durant el set d'utilitat pública en Sant Antoni. És una contradicció, pense, que havent gent interessada en poder portar el ramat a eixa zona i que puga fer una tasca de neteja de forma natural, no s'hagi consolidat o no s'hagi lliurat en les condicions, ni hagi ningú s'hagi fet avant a l'hora de portar endavant aquest projecte. No sé, ens ha arribat la informació que hem de contrastar de que possiblement les prescripcions tècniques no eren les més adequades o no estaven consensuades amb els possibles empreses o pastors que pogueren, ramaders que pogueren portar-se endavant, con la qual penso que és una falta de, no sé, de consens a l'hora d'aplicar aquestes coses. Indagarem una miqueta més en el tema, a saber quina ha sigut les condicions reals de que la gent no s'hagi pogut presentar. S'ha perdut una oportunitat i uns recursos ja invertits i jo crec que molt importants.
I l'aplaudiment aquesta setmana?
Pues a l'Ajuntament de Lisboa, que durà a terme restriccions de trànsit rodat en alguns vehicles, sobretot els més contaminants, a la capital portuguesa. Jo crec que és una mostra de valentia per tal de minimitzar les condicions i un referent, possiblement, com a altres ciutats, les condicions de contaminació que pateixen les ciutats. Dic valentia perquè són mesures poc acceptables en un primer moment per part de la gent, però que després l'agraeix la gent, els ciutadans i els pobladors de les ciutats agraeixen. I així ho podem comprovar en molts indrets de diverses ciutats d'Europa. Eixa Europa que creem avançada i moderna i sobretot que està implicada en la millora de la qualitat de l'aire. La pregunta és, podríem fer lo mateix en la nostra ciutat? Ahir ho deixo, però no és valorar-ho.
Aplaudiment, per tant, per aquesta iniciativa de millora de la convivència entre els vehicles i els ciutadans i fer més habitables també els nostres municipis. Gavi Sánchez, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
La setmana vinent ens tornem a trobar així, a l'hora del medi ambient. Gràcies per l'atenció parada i molt bona vesprada.
En la cadena SER...